Marxem ara ben lluny de Sant Cugat, això sí. Un dels peus el mantenim a la ciutat i és que parlarem amb un santcugatenc ben conegut d'aquesta casa. Ell és el periodista Carlos Catalán, que viu a Corea del Sud. Carlos, gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, gràcies a vosaltres.
Abans de començar, per què va marxar a Corea del Sud i què hi fa en aquests moments allà?
Pues jo fa uns 8 mesos vaig marxar per acabar la carrera que estava estudiant i, mira, i Corea era una possibilitat. I després la vaig acabar aquí i em vaig quedar, ara estic com a professor de castellà.
Uh-huh. La carrera que estudiaves d'interpretor era periodista?
Sí, era periodisme.
Uh-huh. Ha passat més d'un mes des de que Corea del Nord va declarar l'estat de guerra a Corea del Sud, que és on tu estàs vivint ara, després de la tensió entre els dos països i la sanció del Consell de Seguretat de l'ONU per les proves nuclears del territori del Nord. En quin punt es troba el conflicte ara mateix?
Bueno, ara mateix sembla que està bastant parat, sinó que aquests dies no s'està escoltant gaires notícies sobre aquest conflicte, i el que és més important aquests dies, el que és més destacat és el complex que es diu Kaesong, que és el que està a Corea del Nord, a prop de la frontera, i era on tenien empreses sud-coreanes les seves fàbriques, però amb treballadors nord-coreans, i ara mateix aquest complex des de fa 3 setmanes està parat. Però, bueno, però ara mateix és el conflicte més destacat entre les dues Corees.
Després intentarem aprofundir en aquest complex de Kaesong, però m'interessaria, de fet, parlar una mica més de les dues Corees, de la relació que hi ha, perquè, de fet, no hi ha cap tractat de pau, sinó que viuen en una mena d'armistici des de que va haver-hi la separació de Corea del Nord i Corea del Sud. Són habituals conflictes d'aquesta naturalesa, com el que estem vivint actualment, tot i que ara mateix, doncs, com ens comentaves, està potser una mica més parat del que havia estat per fa uns dies o unes setmanes?
Ah, sí, són relativament habituals. Potser aquest mes de març i aquest mes d'abril ha sigut el més conegut internacionalment. Per exemple, fa 2 o 3 anys, Corea del Nord va atacar directament, se suposa que va atacar un submarí sud-coreà que amb uns 46 soldats sud-coreans morts. O sigui que, per exemple, aquella notícia no va ser tan coneguda internacionalment. Fa 2 anys també van atacar una illa a Corea del Sud amb missils, i aquest cop relativament, sinó que Corea del Nord va declarar l'estat de guerra, però com deies tu, hi ha un armistici, o sigui que tècnicament fa més de 60 anys que estan en guerra, o sigui, aquesta declaració de l'estat de guerra tampoc canviava gaire coses.
Uh-huh. I la vida allà és quotidiana o realment es nota aquest conflicte i aquest revifament, potser podríem parlar ara del conflicte entre les dues Corees? Com ho vius tu com a experiència personal?
Sí, aquí la vida és totalment rutinària. Fa ja gairebé 2 mesos de la declaració de l'estat de guerra i, bueno, i aquelles setmanes no es va produir gens de ningú, cap canvi. I fa una setmana sí que hi havia una mica més de rebombori entre els sud-coreans, perquè el 15 d'abril era com el dia, o cap al 15 d'abril era el dia que se sospitava que podria haver algun llançament de missil. Però, bueno, justament ahir o abans d'ahir, per la nit, van retirar aquests dos missils que semblaven ser els que anaven a llançar.
Uh-huh. No hi ha situació, potser, d'alarma entre la població, o és una cosa que ja els coreans del sud tenen interioritzat?
És una cosa que tenen bastant interioritzat i que no hi ha gaire... Hi ha preocupació, o sigui, perquè són amenaces serioses, no? Sinó que, o sigui, són amenaces que directament els hi afecta. Però en principi fan vida normal i sense cap complicació. Per exemple, a mi potser sí que em va ser un dia, potser el mes així que sí que em va aconseguir posar nerviós. No va ser el dia que van declarar l'estat de guerra, perquè teòricament ja estaven en guerra des de fa 60 anys, sinó que va ser el dia que Corea del Nord va dir literalment que els estrangers se'n anessin de Corea del Sud. Aquell dia sí que ho vaig veure com alguna cosa ja personal, no? Perquè em veia afectat directament, però abans no, i només van ser unes hores.
I per tant no et planteges marxar allà a hores d'ara?
No, aquell mateix dia l'ambaixada ens va enviar un mail a tots els ciutadans de l'estat espanyol que dient que no era una amenaça, o sigui, que era una amenaça, òbviament, seriosa, però que no recomanava no marxar.
Mm-hmm. Tornem a parlar una mica del conflicte, no tant de la teva experiència personal. Ens comentaves el tema del complex de Keasson. Quina importància té aquest complex? És un complex que, com deies, està format per empreses estrangeres i és com l'únic centre de cooperació econòmica amb Corea del Sud, no? Quina és la importància de tot plegat en el conflicte?
Bueno, fa uns 10 anys, diria, que va començar aquest complex, que era empreses sud-coreanes que tenen fàbriques, diria que amb uns 50.000 treballadors nord-coreans. I bueno, i aquest complex sempre ha estat funcionant durant 10 anys, més o menys, i sense cap tipus d'interrupció, amb conflictes entre les dues Corees, però sense interrupció. Però ara sí que hi ha hagut, i bueno, es diu que és com una provocació més per part de Corea del Nord, per això, per cridar l'atenció.
No sé si ens podries explicar una mica millor doncs quin és el procediment que s'ha seguit en aquest complex últimament. És a dir, els del sud han hagut d'abandonar-lo o com ha funcionat? Han hagut d'abandonar-lo arran d'unes amenaces de Corea del Nord?
Bueno, fa aproximadament un mes la frontera per a aquests directius de les empreses sud-coreanes es va tallar, però hi havia gent, treballadors sud-coreans a Corea del Nord encara. I aquests sud-coreans es van mantenir a Corea del Nord unes dues o tres setmanes fins fa 7 o 8 dies que van tornar, perquè ja veuen que la paralització d'aquest complex sembla ser ja una mica més definitiva que abans.
Està clar que en els conflictes de caire doncs, internacional no només intervenen els dos actors directes, sinó que sempre hi ha actors indirectes. Podria mantenir aquest pols Corea del Nord amb la del Sud sense la intervenció o sense la Xina?
Això no estic capacitat per poder dir-ho.
I un altre dels actors que també doncs, intervenen, si més no, en la gran majoria de conflictes arreu del món és els Estats Units. Quina valoració fa el govern de Corea del Sud del paper precisament d'aquest actor internacional, dels Estats Units, dels americans?
Hombre, la presència dels Estats Units a Corea del Sud es fa present, no? I amb l'exèrcit i amb les bases estadounidenses que estan aquí, es fa bastant present. I justament tot aquest conflicte va començar quan Corea del Nord es va sentir amenaçada, diu, sobre unes limitacions que feia l'ONU. I també justament en aquesta setmana o dues setmanes que hi havia més conflicte, o sigui, més risc de que el conflicte anés a més, van haver-hi uns entrenaments per part de Corea del Sud i dels Estats Units a prop de la frontera que va escalfar una mica també la tensió.
Abans parlàvem una mica de la teva experiència personal. Imagino que tu tens contacte, evidentment, amb coreans del sud, amb gent que viu allà, gent autòctona. Quines són les opinions que expressen sobre tot aquest procés?
Bueno, per exemple, de la persona que més em fio és una persona que és la seva aprovació era fins fa un mes expert en Corea del Nord, i aquesta persona em deia que no em preocupés, que tots els experts sobre Corea del Nord, sobre el conflicte Nord-Corea i Corea del Sud estan vivint a Corea del Sud. O sigui, aquestes persones no se senten realment amenaçades, perquè, o sigui, l'amenaça és la d'una guerra nuclear, i si aquestes persones expertes realment pensessin que això s'anés a produir, no viurien a Corea. O sigui que aquest home és bastant tranquil·litzador i diu que només són amenaces per poder negociar, o sigui, per tot al revés.
Per poder negociar el què?
Per poder negociar o bé millores per la vida nord-coreana, perquè hi ha crisi econòmica i alimentària a la part nord-coreana, I també perquè Kim Jong-un fa relativament poc que està, poc més d'un any. La presidenta de Corea del Sud fa només 2-3 mesos que està, i potser vol donar un cop a la taula i dir que per poder negociar favorablement amb Corea del Sud i també amb els Estats Units.
És possible una reunificació de les dues Corees a mitjà termini?
Les persones de la generació que tenen més de 40 anys veuen Corea del Nord i Corea del Sur com el mateix poble, com la mateixa nació, però la generació dels 30 o ja 20 cap a baix veuen Corea del Nord com un país totalment estranger. O sigui, si hi ha una possibilitat de que es puguin reunificar, jo suposo que haurien de ser els polítics que estan ara, d'uns 50 anys, perquè són aquestes persones les que veuen encara les dues Corees com el mateix poble. Uh-huh. O sigui, per exemple, aquest jove expert sobre Corea del Nord em deia que fins i tot seria una possibilitat d'almenys el tractat de pau, després dels 60 anys.
Uh-huh. No sé si a nivell de l'espectre polític, els partits de Corea del Sud, hi ha distincions entre aquells que volen la reunificació, aquells que no la volen, aquells que estan potser en un mig i mig, no sé com funciona. Igual que aquí sí que podem distingir partits, per exemple, que volen la independència i partits que no la volen, partits que estan en un intermig. No sé allà a Corea del Sud com funciona tot plegat en l'àmbit polític.
Jo no el veig tant com diferenciador per votar un partit polític o no, sinó opinions personals, i hi ha persones que des del punt de vista emocional sí que volen la reunificació, i hi ha altres persones que des del punt de vista econòmic no la volen, però bueno, hi ha de tot.
Uh-huh. Doncs, Carlos Catalán, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat el teu temps i haver-nos explicat una mica en primera persona com estàs vivint aquests moments de tensió entre Corea del Nord i Corea del Sud, i explicar i posar-nos en context també, doncs, el conflicte en general.
Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres.